Ara toca girar cap a aquest passadís, per tant, Berlegui Express allà al fons, estupendo, motors en marxa, bandereta, home, aquesta és fàcil, aquesta és fàcil, és la de la, de la ciutat de Barcelona, si no vaig errat, no? Dues creus vermelles, dues senyeres, per tant, viatge curt avui, avui no el farem gastar gaire.
No, no massa. Avui et proposo un basar que, a veure, estarà carregat de nostàlgia. I tindrà molt a veure amb aquesta casa i amb aquesta professió. Perquè recordem que el proper dijous, 14 de novembre, es compliran 100 anys de les primeres emissions de ràdio a l'estat espanyol.
EAJ1.
A veure. Sí, EAJ1 d'Emissiones Ràdio Barcelona. Va, a veure, val a dir que la data del 14 de novembre sempre havia estat, diguem-ne, l'acceptada per tothom. Però en això dels invents mai hi ha unanimitat i els darrers mesos s'han presentat altres commemoracions centenàries, intueixo, jo diria, més condicionades per raons polítiques que no pas històriques.
Sí, home, home, recordo que ens en va parlar el Jordi Margarit, el president de Ràdio Associació de Catalunya, quan el vam convidar per parlar de l'efemèride, ens va parlar d'això, no?, de que hi havia hagut una data alternativa, crec una setmana abans o alguna cosa així.
Sí.
Em sembla que és el 7 de novembre que s'havia fet ja emissions en proves i, per tant, tècnicament la ràdio havia començat a sonar ja uns dies abans, no? Tot i que la data acceptada generalment era el 14 de novembre, no? Però vaja, hi va haver tota una intríngulis política, efectivament, de la desaparició durant un temps de la ràdio creada a Barcelona, xuclada des de Ràdio Madrid, i després la creació de Ràdio Associació de Catalunya per part dels mateixos. Vam fer una intríngulis política que sempre té a veure amb aquest país, que sempre ens passen coses d'aquestes.
Sí, a veure qui va començar primer.
Correcte,
en fi, nosaltres no entrarem en això, i és per aquest motiu que avui amb el Berlegui Express, doncs mira, et proposo anar al lloc on va començar tot, que és a l'antic Hotel Colón de la plaça Catalunya de Barcelona. Estàs a punt?
Sí, i tant.
Doncs apa, som-hi.
Hem començat a posar els llums, ja ho veus, aquí al Passeig de Gràcia. La setmana que ve ja veurem, o d'aquí dues, que la gent es para als semàfors, aquestes coses terribles.
Ai,
no?
Per favor.
Però vaja, sí, està bonic. He de dir que l'Hotel Colón, bueno, per la gent que no ens ubiqui, això és l'Apple, no? O sigui, on hi ha l'Apple ara, més o menys.
Sí, efectivament, sí. No? Mira, per la gent que sigui de Barcelona o que més o menys tingui ciutat de Barcelona, plaça Catalunya, cantonada amb Passeig de Gràcia, on ara, efectivament, hi ha la casa Apple, perquè ens hi situem, eh?
Sí.
La història d'aquest edifici, com passa sempre amb tots els edificis, bé, és apassionant. Comença primer sent un gran cafè, el gran cafè-restaurant Colón, inaugurat l'any 1897, en acabat va ser el gran hotel Colón, que va ser un gran establiment de luxe. Durant la Guerra Civil va ser confiscat per la UGT, lluint a la façana cartells amb Lenin i Stalin, i quan va acabar es van veure cartells contraris, és a dir, amb lloes a Franco, a Espanya i al Duce Mussolini. Bé, doncs, a la cantonada...
Però sobre això, perdona, deixa'm dir que sobre això, que sobre l'època de la Guerra Civil, hi ha aquella fotografia icònica feta des de dalt de l'Hotel Colón.
Sí,
te'n recordes d'aquella militant?
I tant,
que crec que es deia, a veure si me'n recordo, Marina Ginestà, si no recordo malament. Era una d'aquestes fotografies absolutament històriques que era feta per en Capmany, em sembla, no? Aquell fotògraf de referència, ara ho buscaré. Però que si algú la vol anar a recuperar, també perquè les fotografies tenen aquesta energia que et transporten en el temps. Veus com era aquella plaça Catalunya, veus com era aquell escenari en un moment de Guerra Civil, no? I també per la comparativa que pots fer en l'actualitat.
Bé, doncs, amb aquesta cantonada, tocant a Passeig de Gràcia, hi havia una magnífica cúpula, malauradament avui desapareguda, que coronava l'edifici, des de la qual allí, en aquesta cúpula, es van fer les primeres emissions de ràdio. A veure, no tenim la gravació original, però sí una recreació posterior feta per les mateixes veus originals, les de Maria Sabater i les del llavors alcalde de Barcelona, Darius Romeu i Freixa, més conegut com el baró de Viver.
EAJ1 de Emissiones Ràdio Barcelona. La estació radiodifusora EAJ1 de Emissiones Ràdio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señoras, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo.
És que això és història de la ràdio, Albert. És veritat que és una recreació, no és el que va sonar exactament aquell dia,
no.
Però les paraules, en principi, són
és
les
igual.
Mateixes, no?
Són les mateixes, sí.
I els mateixos protagonistes, clar.
Ah, això mateix, que aquest és el gran mèrit, perquè, de fet, pensa que Maria Sabater i el Barón de Viver van viure molts anys més i, per tant, es va poder recrear posteriorment, diguem-ne, la importància d'aquella primera missió, no? Però sí, amb aquestes veus va començar tot, ara fa 100 anys. I és per aquest motiu que avui et proposo un nou basar de les sorpreses, el que farà número 371, que dedicarem a aquest invent meravellós en el que tots els que hi tenim la sort de treballar-hi senzillament adorem. Avui, la lletra R. La R de ràdio.
Ràdio Berlegui, que és moltíssimes coses, i els que fem ràdio no parem de parlar-ne de la ràdio, no? Com de gairebé com un... A vegades, com un fòssil, també. Fixa't que crec que cometem el propi problema nosaltres mateixos des de la ràdio, fent-la com aquesta càrrega gairebé simbòlica, històrica, com si realment fos una cosa mig morta. I no, i és perfectament viva, no? Però anava a dir que per mi la ràdio, sempre he dit que crec molt, i l'he sentit a dir moltíssima gent, tampoc no és gens nou, que la ràdio és companyia, però el punt de partida, probablement el que la fa diferent en aquell moment, ara ja no estan així, és la immediatesa, no? La ràdio canvia les coses perquè és ràpida.
Jo diria que, sense exagerar, podem afirmar que l'erupció de la ràdio va accelerar el món. Perquè hem de tenir en compte que neix l'any 24, en una època en què les notícies havien d'esperar hores, amb l'edició dels diaris, i la ràdio va ser capaç d'informar al moment. I, a més, amb un plus, la seva legitimitat. Anys enrere, una cosa era fiable només pel sol fet que ho havia dit la ràdio. Ara, tot i que està en una era de fake news, evidentment, la ràdio en general, molt en general, sense matisos, encara continua sent un referent, i més, evidentment, segons quines ràdios, no? També és un mitjà que humanitza. Fins la seva irrupció, la veu humana era només un complement, un afegit a la personalitat d'algú. Amb la ràdio, la veu té no part del protagonisme, té tot el protagonisme. I sense oblidar més que la ràdio ve en una època en què l'altre gran mitjà de masses, com és el cinema, encara és mut.
Clar.
Per tant, la imatge es complementa amb la veu. El cinema es complementa amb la ràdio. I l'avantatge de la veu és que sempre són més bones que els físics que les acompanyen.
Ah, sí,
d'aquí aquella famosa dita que sempre ha dit el llegendari Albert Malla, no? Si una voz de la ràdio t'enamora, no veies nunca la emissora.
M'ha encantat aquesta. És brillant.
És brillant. És absolutament certa. Ara, malauradament, estem en una època en què quan alguna veu ens crida l'atenció, padam, anem a internet, ja sabem quin físic, no?
Sí.
Però fins fa relativament pocs anys es mantenia un misteri, això, i em sembla que era gran. És de les coses que, malauradament, hem perdut amb les noves tecnologies. No?
Aquesta batalla, Berlegui, els que hi creiem en això, l'hem perduda fa molts dies.
Veus?
Fa molts
veus?
Dies. Tothom sap quina cara tenim, fem vídeos en què ens veiem, i a vegades tinc la impressió que fins i tot com més ens veiem millor, no? Quan durant molt de temps, durant molt de temps la ràdio era cega, no? I era la gran gràcia que tenia, no? Era un misteri. I ara tens la sensació que no. I com em va dir un amic fa molt de temps, és que la ràdio, quan hi poses càmeres, es torna tele. Per tant, deixa de ser ràdio. És així de senzill
i
així de simple.
No cal. Quan es parla de la màgia de la ràdio, en bona part aquest tòpic, que no deixa de ser un tòpic, parteix precisament d'això, d'aquest petit misteri que encara queda d'escoltar una veu i no saber quin físic hi ha al darrere, no? Però clar, és que també podem pensar que la ràdio, en el fons, també desacralitza figures. A una pel·lícula que jo trobo extraordinària, com és El discurso del rei, perquè a partir d'una anècdota fa una reflexió extraordinària sobre moltes coses. Recordem, a Jordi VI d'Anglaterra parlava per ràdio i perdia l'aureola divina que tenia a ser només un home que caquejava i no el representant d'una institució de caràcter diví com és la monarquia. No?
Totalment.
I això és impressionant, no? Bé, en un segle d'història, evidentment, la ràdio té moltíssimes, moltíssimes històries curioses.
Parem amb el principi de tot, Beorlegui, que és qui inventa la ràdio, perquè sempre hi ha debat amb això, no?
Sí. Mira, això dels invents sempre hi ha moltes paternitats. Tradicionalment sempre s'ha atribuït la invenció a Guglielmo Marconi.
Correcte.
Però els darrers anys s'ha reivindicat la figura de Nikola Tesla i fins i tot d'un espanyol, en Julio Cervera. D'una manera o altra, sí que és veritat que la primera transmissió radiofònica oficial, encara experimental, va tenir lloc la nit de Nadal de l'any 1906, és a dir, 20 anys abans, gairebé abans de l'emissió aquí a Espanya, des de Massachusetts. I va consistir en tocar amb violí el Santa Nit i la lectura d'un passatge de la Bíblia. Però no seria fins a entrada la segona dècada del segle XX quan les emissions, diguem-ne, que es normalitzarien. A França, les primeres emissions de ràdio es van fer des de la Torre Eiffel. I, de fet, gràcies a la ràdio i a les antenes que hi estaven instal·lades, el monument no es va derruir, ja que el projecte original era que la torre anés a terra després de l'exposició universal celebrada a París l'any 1889. Sí, sí.
Si van ser les antenes de ràdio que hi havia, que ja deien, home, ara no em treguis les antenes, no? Que es va quedar la Torre Eiffel.
Ostres, clar, tanta feina que hem tingut, ara les haurem de trobar un altre lloc per instal·lar-les. Doncs gràcies a la ràdio tenim encara Torre Eiffel. I un detall que avui ens sembla del tot imprescindible, la ràdio el cotxe.
Oh, sí, clar.
La primera ràdio al cotxe va ser presentada l'any 1922 per Chevrolet. L'antena cobria tot el sostre del cotxe, les bateries es posaven sota el seient del conductor del davant i hi havia dos altaveus gegants connectats darrere dels seients del darrere. Allò és una cosa impressionant.
La idea de la ràdio introduïda als cotxes és revolucionària, sens dubte. Encara en vivim d'això, encara hi vivim d'això. Tot i que ara hi ha hagut un moviment que espero que tiri enrere, que al final la ràdio s'acaba imposant, la idea de que alguns dels cotxes més moderns ja no incorporessin la FM, sinó que fos una cosa per internet, ja. Com que tot és per internet, tu entra on vulguis, aplicacions on vulguis, fins que algú s'ha adonat, i fixa't que tragèdies com la d'Anna a València tornen a donar significat, que no pot anar tot per internet. Que internet no t'ho dona tot, perquè hi ha un dia que cau internet, que un dia que falla internet, però la ràdio no falla. I aquí està la cosa, no? Per emergències, per situacions importants, per quan es necessita la ràdio ha de continuar sent-hi, no? Però la imatge aquesta, que dèiem dels cotxes, Beorlegui, és imatge de la història de totes les famílies i de tothom, no? La idea de seure al darrere o després a davant, però amb la ràdio de fons.
Sí, i estem parlant de fa un segle. I quina ràdio es feia fa un segle? Doncs home, jo diria que ja hi havia grans estrelles.
Apa, nen, agafa el cistellet amb palla perquè no es trenquin les figures. Camina.
On anem?
A comprar el pessebre.
Ai, vista, vista. Ui, quanta gent. Fugir a la serra. Fugir a la serra, avi, que ve un auto.
Sí, xufla. Ara hi corro. Veuen que no es pot passar les aceres plenes?
Això és història, Beorlegui. Alguns d'ells que probablement hi ha gent que ens escolta que li sonaran a xino, però que pels pares, pels avis, eren part de la seva vida, clar.
Sí, clar, hem de tenir en compte que llavors no hi havia tantes emissores com ara i les figures de la ràdio eren admirades com veritables estrelles de cinema. Al nostre país, per exemple, van ser immensament populars figures com en Toreschi i en Emilio, que estem escoltant de fons, l'Enric Casademont i en Pau Pi, el show de Pepe Iglesias, els contes de Tambor, Matilde, Perico i Periquín, el Taxi Key amb l'Isidre Sola, Espanya per als espanyols amb la Matilde Conesa, i Amèrica, evidentment, Amèrica sempre ha sigut una altra història. Gent que avui coneixem com estrelles de cinema, com Abbott i Costello, Bob Hope, Eddie Cantor, Groucho Marx, Jimmy Durante, Rat Skelton o Ronald Coleman van començar la ràdio. Però, sens dubte, l'episodi més famós és el que va protagonitzar un jove geni de només 23 anys, anomenat Orson Welles, la nit de Tots Sants de 1938.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Moment històric fonamental que no parem de repetir per entendre el poder que té i que tenia, sobretot en aquell moment, un mitjà com la ràdio, no?
Correcte. Estem parlant de l'adaptació radiofònica de la novel·la de Herbert Wells, La guerra dels mons, publicada l'any 1898, on s'explicava, recordem, una invasió extraterrestre a la Terra. Orson Welles pensava que això no s'ho creuria ningú i per això va dramatitzar-ho fent-ho més real, interrompent la missió per oferir butlletins de notícies on es parlava de naus que havien arribat a Nova Jersey i atacaven els humans.
Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah!
Fixa't quin poder que continua tenint això, eh? Això és de l'any 38. Mira, mira.
Espera, espera. S'interrompés la missió?
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission.
És fantàstic, això. O sigui, interromp la missió, un silenci d'uns quants segons, i diu, deguda a circumstàncies tècniques, no podem continuar la missió, i posa música de fons. Clar, aquesta, imagina't, estem parlant de l'any 38. Clar, a veure, hem de tenir en compte una mica el context de l'època, eh? A veure, estem en un món on eren ben reals les amenaces d'una Segona Guerra Mundial, en què tampoc... També és veritat que no era una missió aïllada. S'emetia periòdicament en un programa titulat Mercury Theater i adaptava obres clàssiques. I encara que tant al principi com al final Wells apuntava que allò era una adaptació, es diu que es van produir escenes de pànic, quan la gent escoltava la ràdio fent zapping i que fins i tot es van produir suïcidis. Bé, tot això és en un moment determinat molt, molt concret de la nostra història i, home, ja que parlem de context i de programes famosos, un espai que va definir a casa nostra tota una generació.
Consultorio de Elena Francis.
Home, suposo que no ho devies arribar a sentir tu, Beorlegui, o sí? No,
mira, les últimíssimes emissions. No. Jo crec que això va acabar l'any 80 bastants, 85, 86. Era molt nano jo, però em fascinava aquesta idea de que la gent envies cartes i que les contestissin per antena.
Goita, mira.
I, clar, és que tu no havies ni nascut gairebé als anys 80, estem parlant de 80, ja dic, 80 bastants, però sí, sí. Em sembla que...
Era una criatura, portava buques, ves?
I recordem, va ser un dels fenòmens sociològics més importants del franquisme. El consultori d'Elena Francis va començar a Ràdio Barcelona l'any 1947 amb la idea de promocionar els productes cosmètics de Laboratoris Francis. I al llarg de 37 anys d'emissió, les modulades veus de Maria Garriga, Roger Cavaller i Maruja Fernández del Pozo van aconsellar centenars de dones llegint 7 cartes cada dia. I les que no es llegien per antena s'atenien responent-se personalment. El mite, recordem, es va enfonsar quan es va saber que tot plegat ho feia un equip on hi havia un home, en Juan Sottovignolo.
Imagina't.
La seva sintonia era aquesta, l'Indian Summer de Victor Herbert, i és que fins fa relativament pocs anys les sintonies dels programes no eren originals, com ho són bona part d'ara, no? S'agafaven peces de música clàssica, música lleugera, o fins i tot bandes sonores, com és el cas d'aquesta casa, d'aquesta secció, no, el Bazar, no? Que fem la banda sonora del Nicholas Nickleby. Va, ja que parlem de músiques lligades molt a programes, tres exemples ben famosos de sintonies de ràdio.
Sintonia històrica que s'emetia, evidentment, no a RAC1, sinó amb Luis de l'Olmo, era el protagonista.
Correcte, sí. Aquesta sintonia va ser un programa matinal d'aquest periodista que, amb 12.000 emissions, es considera l'espai informatiu i d'entreteniment més longeu de la Ràdio Generalista d'Espanya. Va començar l'any 1969, presentat no per Luis de l'Olmo, sinó José Ferrer, i va passar per diverses emissores, Ràdio Nacional d'Espanya, COPE, Onda Cero, fins a acabar el 2013, després de 44 anys d'emissió. La sintonia era la de la sèrie de televisió Cròniques d'un Pueblo, que alhora versionava un tema de Cliff Richards i The Shadows.
Va, anem amb la segona sintonia. Hombre! Saludos cordiales! Dos minutos por encima de la medianoche. Un extraordinari, gran moment de ràdio dels que estàvem enganxats quan ens agradava tota aquella gent que ens agradava el futbol, d'un fenomen que jo no sé, Beorlegui, si s'havia reproduït en d'altres llocs del món, però la idea de que hi havia un prime time radiofònic a les 12 de la nit, no?
Jo trobo que devia ser inaudit. Suposo que, a més, va ser un personatge, recordem, José María García, que va trencar molts esquemes, ja no només, diguem-ne, per un tipus de ràdio amb una hora, diguem-ne, ben insòlita, sinó també per la pompositat, la contundència en què exposava els seus arguments en una hora també aparentment tranquil·la, com és la de la nit, no?
Exactament.
I aquesta sintonia famosíssima, encara molt coneguda avui en dia, aquest estiu ens ha acompanyat moltes vegades amb el versió d'en Pere Mas, sí. Recordem, el programa esportiu presentat per aquest periodista durant 20 anys, del 82 al 2002, i on va fer popular parlar de futbol a la nit quan era escoltat fins i tot per gent que no li agradava els esports.
Totalment.
En José María García va ser creador d'un estil inconfusible i la sintonia era aquesta, un muntatge de la cançó de Simple Minds, Love Song, just abans que entrés la veu.
Va, i anem amb l'última de les sintonies, vinga. Una sintonia tan ben triada i, sí, en aquest cas, nostrada.
Jo haig de confessar que cada vegada que escolto aquesta cançó m'emociona. No sé com, té una fibra que patapam fa que, ostres, tinguin sempre un estranyament. Recordem, és la sintonia de La nit dels ignorants, el programa de Catalunya Ràdio, creat l'any 87 per Carles Cuní, i que consisteix així d'entrada, doncs això, en la recepció de trucades telefòniques, en les quals els oients fan preguntes i en responen d'altres. L'han presentat també, entre d'altres, la Sílvia Tarragona i des del 2010 en Xavier Solà. Mm. La seva popularitat va ser tanta que quan es va retirar de la grella, un grup d'oients es va mobilitzar per recuperar-lo. I és curiós perquè, clar, va néixer l'any 87 quan encara d'això d'internet ni existia. Ara, que estem en una era en què tothom es pot informar de qualsevol cosa al moment, continua tenint vigència, que encara té un element afegit de mèrit, no? Un programa de ràdio nocturna amb trucades era precisament el punt de partida de la Ràdio Folla, un dels grans èxits de Francesc Bellmunt, amb en Sergi Mateu de protagonista. I ja que parlem de cinema, una de les moltes, moltíssimes pel·lícules, no en podem parlar de moltes més perquè no tenim temps, però que parlen de la ràdio, però sobretot de la seva riquesa emocional, és la meravellosa Dies de Ràdio de Woody Allen.
El lugar es Rockaway, la época mi infancia. Nos encontramos en mi viejo barrio, y perdonadme si miro el pasado con sentimentalismo. Por supuesto que el tiempo no siempre era nublado y lluvioso como en esta escena, pero lo recuerdo así porque todo era más entrañable cuando llovía. En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Això és un Desayuno clàssic, con Irene. Un autèntic clàssic, i que suposo que deu fer la referència també a la ràdio, que es convertís en una debilitat especial, aquest Woody Allen, per tu, no?
Correcte. És una de les meves pel·lícules preferides, eh? És una pel·lícula que pràcticament no té argument, que són historietes, diguem, lligades una rere l'altra, però que jo la trobo absolutament deliciosa. I, a més, aquesta veu en off, que és la veu, per entendre'ns, de Woody Allen, no és la de Joan Pera, sí, sinó de la del primer doblador de Woody Allen, que era Miguel Ángel Valdivieso, que, per cert, havia fet molta ràdio retransmetent partits a l'Espanyol, i que posava veu a Woody Allen en aquesta pel·lícula l'any 87, que sempre Woody Allen sempre ha dit que és un dels seus films més autobiogràfics, on això explica els seus records, tenits de nostàlgia dels programes de ràdio que va escoltar la seva infantesa, perquè la vulgui recuperar a Filmin i a Movistar Plus. I permetem que acabi amb una petita reflexió. No sé si has vist Contact, ja que parlem de cinema.
Sí.
La fantàstica pel·lícula en Robert Zemeckis, que comença amb el planeta Terra allunyant-se, diguem-ne, i amb tot un seguit de sintonies i de cançons de ràdio que es van allunyant i cada vegada van retrocedint amb el temps fins a escurçar-se, fins a escoltar-se el primer discurs escoltat per ràdio, que crec que va ser pronunciat a les Olimpíades de l'any 36 d'Adolf Hitler. Mm-hmm. Bé, sabràs que les ones de ràdio viatgen per l'espai.
Carai.
Que no es perden, de manera que, atenció, és possible que aquest bazar sigui escoltat d'aquí a 3 o 4 anys llum, que estem parlant d'aquí uns quants dies que ja no hi serem tu i jo, però que ET, l'extraterrestre, pugui estar escoltant aquest bazar d'aquí un temps.
Sí, que no es perd, això. En realitat, el que ens pensem que desapareix, que és la ràdio, no es perd del tot, en realitat.
No es perd mai.
Increïble, increïble. Bé, Beorlegui, doncs avui et deixem amb la teva col·lecció d'aparells de ràdio aquí al bazar de les sorpreses, que en tens un fotimer, que els has organitzat, i treure'ls la pols una mica, que n'he vist algun una miqueta brutet, però bé, ho deixarem passar. Beorlegui, una abraçada forta i llarga vida a la ràdio.
I al bazar, clar que sí.
Adéu-siau.
RAC+1 podcast.
RAC+1 presenta Estadella Michelin,
Un podcast de cuina i humor amb Guillem Estadella i dos convidats en cada capítol. Escolteu-lo a RAC+1 i al canal de YouTube de RAC1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.